ir domingue. Atrevo-se a ir. Aquí meio.
Aquí, Neus Rosés. Atreveu com paz?
Tu Neus molt bé.
Vaig a menjar una obra molt de la peluqueria.
Capi, visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1891... Ginebra, Suïssa.
Bon lloc per començar la temporada, lluny de Liverpool, de Southampton,
sí,
de qualsevol port britànic.
I tant.
Zero barcos, zero problemes.
Avui no us heu de preocupar per res. Sí. Les ciutats portuàries d'Anglaterra i l'oceà Atlàntic ens queden molt lluny. L'únic perill aquàtic que podem tenir a Ginebra és que ens mulli aquell raig d'aigua que tenen instal·lat al llac.
Oh!
Saps aquell raig?
Que si ho sé, la Neus m'hi va portar aquest estiu.
Ah, sí?
És un xorro d'aigua.
És un xorro d'aigua.
Ja està, el que passa és que va molt amunt.
Sí, sí, sí.
I tant, tu no fotis la cara allà perquè fa un lifting, eh?
Cuidado, cuidado. Bueno, la Neus, precisament, després que és l'experta en Suïssa,
sí,
ja ens explicarà més coses sobre el famós raig aquest de Ginebra. En fi, sense cap perill ni cap iceberg a la vista, hem de donar la benvinguda al nostre protagonista d'avui, en Richard Norris Williams.
És suís, però té un nom molt americà per ser suís, eh?
Sí que és veritat,
ah,
sí, però té una explicació, eh? En Richard és fill d'americans.
Ah.
De fet, ell ha nascut a Ginebra, però té la nacionalitat estatunidenca. Mm. Com us podeu imaginar, la família d'en Richard està ben posicionada. Té diners i prestigi. El seu pare és un advocat de l'Standing de Filadèlfia, que fa anys es va instal·lar a Europa.
Carai, tu!
El petit Richard creix en un ambient aburgesat i elitista. Tindrà els millors tutors que li ensenyaran anglès, alemany i francès. Menys català, eh?
Sí, 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 que... exacte, exacte. Sempre, que aprengui francès. Però vols ensenyar-li català,
català
primer.
Català se li ha ensenyat al nano.
Noi.
Hòstia. Com que els altres nanos de Suïssa són uns morts, en Richard creix sense gaires amics. Els suïssos no són molt eixalabrats.
No.
Són...
Quin suís boig coneixes? Zero?
No. No, cap,
zero?
cap. És que, de fet, no conec cap suís, em sembla.
Ja, és que surten poc, eh?
Sí, sí, sí.
Sí que de tant en tant veus alguna matrícula suïssa, perquè fa gràcia,
sí,
tenen,
sí,
la bandereta aquella,
sí,
però
sí,
dius... No el veuràs discutir-se amb una ampolla de vi trencada al mig d'una carretera.
Ui, no.
Que sois suïssos, que te mato. No.
No. Fent balcòning a Mallorca.
No.
No. No són d'aquest tarannà.
No. No. Zero morts.
Bé, quan el nostre amic té una estona lliure, el seu pare se l'emporta a les pistes de tennis per practicar. El pare d'en Richard és molt bon tenista i creu que el nano té futur. El nostre Richard també la toca bé, eh? Té fusta de tenista.
Què dius ara? Ei, noi! Noi! Noi. Sisplau.
Mirado, les ulleres, treu-te-les, sí, per jugar.
Quines ulleres portes, boig? Amb vidre de finestra, d'aquell que és una merdeta.
Cuidado, eh?
Hòstia,
aquest estiu em van trencar el vidre de la furgoneta.
Com?
Un camió tirant enrere.
Què?
Sí, 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 sí.
Oh, pues encara ha sortit barat, no? Perquè un camió tirant enrere... podria haver sortit l'esquela,
bueno,
a l'avantguàrdia directa.
La finestra, i vaig haver de canviar tota la porta del copilot. Sí, sí.
I eres a dins?
No, jo estava fent proves de so en una actuació i el del camió era el tècnic.
És que... Clar, això t'anava a dir. Com sempre t'enganxa, tot t'enganxa treballant.
Sí, sí, noi.
És una cosa... O sigui, no, tu no et matarà una branca que et caigui sobre mentre fas la migdiada.
No, això no.
Hosti, no.
Però, bueno, però ho deia perquè es va trencar amb molts trossos, molt petits, que el dels vidres,
sí,
del cotxe això ho hauríem de mirar.
Creus que està mal arreglat?
S'hauria de ficar un tipus de vidre que quan es trenqui no estigui recollint vidres els propers 30 anys de la teva vida.
Clar.
Dins del cotxe.
Passes que si poses vidre de finestra et pot seccionar el cap molt fàcilment, trobo,
sí,
jo,
sí, sí,
vidre d'aquells, no?
Bé, en doncs, aquest cas el...
Juga.
Et juga a tenis.
Però és bo o no és bo?
És bo.
És aquells de... El nano és el nou Federer. Noi,
bueno,
no sap ni agafar la raqueta encara.
No, en aquest cas,
sí,
el pare té motius per fardar del seu fill.
Val.
Amb només 14 anyets, en Richard guanya els seus primers partits contra gent més gran que ell. És un prodigi que pot tenir números de convertir-se en tenista professional.
Carai.
Però com que el pare és un home intel·ligent i sap que el món dels esports és molt traïdor, vol que en Richard continuï estudiant. El matricula a la Universitat de Harvard. En cas que el tennis no funcioni, en Richard tindrà una carrera.
Com fan tots els pares de futbolistes.
Sí,
què et penses, que no ho va fer el pare d'en Neymar? Intentar matricular-lo a Harvard.
No sé. Què, vas, què, de, què, què deu haver estudiat? Neymar.
Neymar.
A jutjar per la seva actitud fora del terreny de joc, empresarials.
Empresarials. Clar, 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 clar. I aquells que l'acompanyen són els seus assessors.
Són assessors. Assessors. Són tots els llicenciats en dret.
En Richard l'atrau la idea de marxar de Suïssa i passar una temporada a Harvard. Viurà noves aventures i travessarà l'oceà Atlàntic, que és una cosa que li fa molta il·lusió. Primer viatge fins a França, on agafarà un transatlàntic que el portarà fins als Estats Units.
Cinc temporades i no n'aprenc, eh? De cop, a la mínima, apareix un barco. Del no res! Era un tio jugant a tennis a Suïssa, sí, que sí, no hi ha res més lluny d'un barco.
No t'has de preocupar, Jair, tranquil. El viatge amb el transatlàntic va com una seda i en Richard arriba sa i estalvi. Tranquil.
Val. Ja està.
Un cop instal·lat a Harvard, combina els estudis d'economia amb el tennis. Ja sabeu que als Estats Units els esports són fonamentals per tenir una vida universitària plena.
Sí.
Les lligues d'estudiants són el pas previ per convertir-se en professional. El nostre amic guanya totes les lligues universitàries de tennis. És l'esportista més famós de Harvard.
Bé, nano, bé!
Oh, que guapo el tenista!
Que guapo, sí, que guapo!
Un cop acabats els estudis, en Richard torna a Ginebra, al costat del seu pare, que al mateix temps li fa d'entrenador. Si vol ser professional, encara li queda molt camí i moltes hores a la pista.
Ah, nano, aquest canell! És que no sé què se li diu a un tenista.
No se li pot dir res.
Jo sé que a un nen que juga a futbol castellà se li diu... Mete la intensidad!
Sí.
Dale. Ningú sap què vol dir.
O passa él o passa la pelota.
Aquest ja és quillo.
Sí, aquest és el quillaco fort.
Jo em pensava que anaves a dir...
Si passa la pelota, no passa el tio, eh?
No la passes! No la passis. Però si el futbol és per passar-la,
sí.
El pare que vol que el nen marqui
tots els
gols,
el futbol, que jugàvem aquí a la Gleba, que érem tots catalans però que no sabíem ni castellà,
sí.
I les ordres eren en castellà també, sempre.
Per què?
Vamos de què?
Que no saps parlar ni castellà.
Som de la Gleba, nano.
Estoy solo. Que tens quatre tios a sobre. Aquesta gent que deia estic sol,
sí.
I tenia quatre tios al voltant, deia... Ja.
Mira una mica, perquè sol no estàs.
No estàs.
Bé, ens plantem a principis de l'any 1912. En
sí.
Richard, de 21 anyets, acaba de guanyar el campionat suís de tennis.
Oh.
Cuidado, eh? És llavors quan rep una carta de la Federació de Tennis dels Estats Units. L'han preseleccionat per jugar a la Copa Davis de l'any vinent en la modalitat de dobles.
Ah.
En Richard està especialitzat a jugar a dobles. Quan juguen parelles, ho fa d'allò més bé.
Bueno, a veure, si a mi em poses de parella en Djokovic... Te'n passo més d'una ronda,
també,
eh?
També. Clar, si un dels dos és bo...
És boníssim, l'altre,
clar,
és igual.
Mira, el del Rafa Nadal...
Què?
No opinaré perquè no sé de tennis, jo.
No.
Però
no,
de cabell sí que en sé.
No, de cabell... Ah, val! Que el d'en Rafa Nadal volia dir els cabells.
Bueno, tot el d'en Rafa Nadal.
Tot el d'en Rafa Nadal és... Jo quan...
A mi se'm fa carregós aquest senyor. Se'm fa... Ves a fer de president del Madrid, ja, i deixa'ns en pau.
Apareix de cop i em fa mandra.
Hòstia,
mira,
sí.
Que... apareix de cop, vaig veure un anunci de Can Carlos Latre. Es fa un show ara, per celebrar 25 anys de carrera.
Sí.
Però de cop va sortir un plano d'en Rafa Nadal. Vendran amigos, i són en Rafa Nadal, i penso, aquest senyor que hi ha de fer un espectacle d'humor?
Bueno.
Perquè a mi no em fa cap gràcia.
Bueno, però d'imitacions sí, perquè és fàcil d'imitar.
Bueno, però quan limiten Carlos Latre ja em fa gràcia.
Sí,
però
ell no.
Ell gens ni mica.
Bé, doncs, en Richard té molt nivell amb el tema dels dobles, que és una modalitat una mica ridícula.
Sí.
Sembla que estigui jugant a la Wii Esports, una mica. No? Però bueno.
Sí, perquè el camp de tennis no és tan gran, eh?
No, com per posar-hi quatre persones,
no.
Però no, hi ha tennistes que s'especialitzen en dobles. Per aquest motiu ha de viatjar cap als Estats Units per entrenar-se amb els seus nous companys.
Val.
En Richard està encantat amb la proposta. El viatge el farà acompanyat del seu estimat pare, que ja sabeu que també és el seu conseller, el seu entrenador, el mànager i el que faci falta.
Escolta, de moment aquesta biografia, per començar la temporada... Fluixeta, perdona, eh? Perdona.
Sí.
M'estic posant el... Estic mirant on em ressona aquesta biografia.
Sí.
Me poso el paper a l'espectador i no està passant res.
Que això va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus. També no els hi podem posar molt difícil el primer dia. Al migdia ja saps que la gent els hi toca més el sol. És un altre nivell.
És que no havia mirat el rellotge, com que aquí no hi ha sol. Ostres, tu, és veritat que és l'una del migdia ara.
Ens hem adaptat.
Perdoneu per la gent que està escoltant el podcast, que sé que escolteu les 3 de la matinada.
Hi ha gent que direu, hòstia, avui va lent això.
No,
no,
teniu
estem,
raó.
Ens hem adaptat a la gent del migdia.
És l'hora... Ara... Perdoneu, perdoneu, és així. És així, ja està, ja està, ja està. Ja no fem més referència a l'hora, prou, perquè sabem que aquest és un programa transversal.
Cadascú l'escolti quan vulgui, i ja està. En fi, un cop a França,
sí,
és el pare, el
sí,
pare d'en Richard, qui compra els bitllets del transatlàntic,
sí,
que els portarà cap als Estats Units.
Bueno, i a mi que m'importa que l'hagi comprat el pare. Bueno, que ha comprat, que ha comprat un bitllet d'un vaixell, vale?
Sí.
Sí, vale.
Un vaixell que...
Oh, oh, ben,
ara sí, no, ara sí,
no,
ara sí,
no,
ara sí.
No,
ha comprat dos bitllets per l'RMS Titanic.
Ara anava a dir, però quanta gent hi ha al Titanic, cony? Molta.
Molta.
Molta, la veritat, eh? On és el nen de cada temporada? El nen fantasma que els avisa abans de pujar.
No, senyor, no hi pugi. Està maleït aquest barco.
No, està maleït, si l'acaben de fer.
No hi ha nen, no hi ha nens.
No hi ha nen. En Richard, bueno, fan cas al nen fantasma i es queden a terra ferma.
No,
no hi ha nen.
No hi ha res que faci sospitar que aquell viatge transoceànic acabarà amb un bon xafastre. A hores d'ara, el Titanic ja ha sortit del port de Southampton. Fins i tot ja ha tingut temps de patir un incendi entre les calderes 5 i 6, però tot ha quedat en un ensurt. El vaixell arriba al nord de França per fer una parada i recollir alguns il·lustres passatgers, entre els quals hi ha en Richard i el seu pare. Evidentment, aniran a primera classe.
Ah, val.
Els nostres amics els espera un viatge ple de luxes i tranquil·litat a bord del transatlàntic de vapor més llarg i més segur del món. O almenys això és el que posa el bitllet.
Bon bitllet, eh?
Sí.
Ostres, si ho posa el bitllet, pugeu tranquils,
home. I tant,
home,
home.
Oi
tant.
Que el metro de Barcelona no hi diu el mitjà de transport més segur
no,
i ràpid?
No, no. Els primers 4 dies són tranquils i plàcids, fins que arriba la data i l'hora concreta. Les 23:40 de la nit del 14 d'abril. No cal que ho relatem altra vegada que el pobre Frederick Fleet no pot agafar els prismàtics perquè l'armari està tancat. Primer capítol de la història d'aquest programa, Verge Frederick
Santa.
Fleet.
Verge Santa.
I tampoc cal que us tornem a relatar com es menja un iceberg gegant amb patates.
¿Qué ha sido eso, José?
¿Qué ha sido eso? No sé, me he dejado la llave de los prismáticos.
Després del sotrac ja sabeu que els passatgers i la tripulació primer s'ho prenen amb molta calma. Alguns curiosos pugen a coberta per fer el xafarder i per jugar amb els blocs de gel que han caigut sobre el vaixell.
Que divertit.
Amb tot aquell soroll de gent amunt i avall, en Richard i el seu pare no poden dormir. Decideixen sortir del llit, vestir-se amb una gabardina i anar a mirar què carai està passant. Quan veuen tant rebombori, prenen una sàvia decisió.
Saltar el primer bot que troben, perquè
no,
és el que has de fer si xoques
no,
contra un iceberg.
Decideixen anar al bar del vaixell a prendre una copeta.
S'ha de ser molt borratxo, eh? Sí. El Titanic enfonsant-se... Hi ha bar. Ara he vist gel i m'ha vingut...
És que el tenista no és de posar-se nerviós.
No!
El tenista és molt ferm psicològicament. Se li està enfonsant el barco, però...
Sí.
Un whisky.
Primer un whisky.
Els diuen que el bar està tancat.
No!
Que tornin a les seves habitacions. Vaya merda, barco. Ja ha emprenyat, eh?
Què passa? Que cerrado de què?
De nou al passadís, en Richard i el seu pare senten els crits d'auxili d'un altre passatger que s'ha quedat tancat.
No puc obrir la porta! Està ple d'aigua!
Un moment!
Està ple d'aigua!
Un moment!
Què?
Un moment!
Què?
Bueno, calli! Un moment! Amb els crits d'aquell home, en Richard i el seu pare comencen a entendre que en passa alguna de grossa. En Richard, que és prim, però fort com un roure, comença a tirar la porta a terra a cops d'espatlla. Apartis! Apartis!
Les portes d'un barco no són molt fermes?
Sí, suposo, no sé. Sí. I del Titanic més.
Home, el Titanic. Hòstia.
Per fi la poden obrir i rescatar el passatger atrapat.
Sí.
És llavors quan apareix un membre de la tripulació del Titanic i els fot un pet de crits per haver danyat una de les portes del vaixell.
Val. Ja ho trobarem.
Ja ho trobarem,
sí.
I tant que ho trobarem. Els diu que aquell comportament és inacceptable, que podien haver ajudat l'home sense la necessitat de danyar el mobiliari del vaixell.
No sé si vindrà d'una porta.
Bueno.
Aviam, parlem-ne d'aquí un rato.
Ha vingut el pèrit del seguro
sí.
I amb aquesta porta no ens hi està perquè diu que ja estava aixafada abans, eh?
No li entra, això no, no li entra.
Quan en Richard i el seu pare decideixen anar a coberta, ja fa estona que els primers bots salvavides són a l'aigua. Com que els mariners estan cridant primer les dones i els nens, sí, els nostres amics creuen que hi ha bots de sobres i decideixen tornar cap a dins del vaixell.
Però ficar-vos en un bot.
No, calma, no. Han dit dones i nens.
Bueno,
no
dones són... i nens, però sempre hi ha un foradet.
Bueno.
Que no hi pot haver-hi tants de nens al Titanic, tampoc. És per dir, bueno, noi.
No hi ha pressa. A més, a coberta hi fa molt fred. Pensa que en Richard i el seu pare van amb roba interior i una trista gabardina.
Bona estampa, també,
sí,
eh?
Sí.
I volien anar al bar així,
anaven a fer un whisky, eh? En calçotets i gabardina, els fills de Buda. Home. S'estan pelant de fred. Mentre coberta el caos és majúscul, ells decideixen anar al gimnàs del vaixell.
Què?
Eh?
Noi. Com? Perdoni?
Per combatre el fred han tingut una magnífica idea. Anar al gimnàs a fer una mica d'exercici. Allà s'hi estan una bona estona fins que la situació, ara sí, es torna insostenible. El vaixell comença a inclinar-se de veritat i les peses del gimnàs rodolen per terra.
En aquest moment sí que dius, ei,
cuidado.
Cuidado, perquè les manuelles aquelles t'aixafen un peu, eh?
Home,
fa molt de mal, eh?
I si t'has de, si t'has de morir d'un cop de pesa d'aquestes,
no!
És ben tonto,
no,
també.
Millor, molt tonto, millor ofegat.
Quan decideixen tornar a sortir a coberta, ja no queden bots salvavides i la part de davant del Titanic ja està per sota del nivell de l'aigua.
Però quanta estona han estat al gimnàs? Se'ls ha anat alçant al cel? No en queda cap bot salvavides, home, sisplau.
Per primera vegada, en Richard i el seu pare ho veuen fotut. Abans d'enfonsar-se amb el Titanic, decideixen fotre's a l'aigua i allunyar-se del vaixell. Recordeu que la temporada passada vam analitzar el moment de la pel·lícula quan la xemeneia es trenca i cau sobre la gent que hi ha flotant a l'aigua?
I tant, que esclafa l'amic, l'italià, l'amic,
sí,
d'en DiCaprio.
Sí, senyor.
Sí, 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 sí.
Una de les quatre xemeneies es va trencar pel mig, això és ben veritat, eh? Es trenca de la base i cau en picat just on hi ha...
A l'amic italià d'en DiCaprio.
A la pel·lícula, sí, Jair, ah, però estem explicant el que va passar de veritat.
Ah, ah, i què, però i què més real hi ha que la mort entre en Jack i la Rose? Què pot haver-hi més poderós?
A la vida real, la xemeneia que es trenca, les tonelades i tonelades d'acer que es precipiten sobre l'aigua, cauen just on hi ha en Richard i el seu pare.
Això ha de fer por, això, eh?
Home, 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 si el, si el Tutu Quisplash ja impressiona... Hòstia.
Aquella... Aquell aixecament d'aigua. Ja dius, cuidado. Imagina't una xemeneia. No, però això, això ens ho hem inventat. Ara
no ens hem inventat res, Jair, tot documentat. Podeu buscar-ho, si voleu. En Richard se salva, però el pare mor esclafat. En Richard ha vist com el seu pare moria aixafat per una xemeneia gegant.
Però car del cap a sota aigua.
Clar.
Però és deu, el que faria. Home, algú deu entrar, no?
Algú deu entrar, sí. Sí, sí. L'onada generada impulsa en Richard fins a una espècie de bot inflable ple de supervivents. Encara que hi ha més gent del compte, decideixen apiadar-se d'en Richard i li fan un lloc a dalt del bot inflable.
Sempre hi ha lloc.
Sempre.
Sempre hi ha lloc. Rose,
ara,
aquella porta.
Ara.
No hay sitio para los dos.
Coño, a ver...
La pija aquesta.
Sí, què hi ha? Si ja aniré sentat, si cal, però hosti...
Al bot inflable hi ha tanta gent que tota l'estona està mig inundat. El pobre Richard s'ha de passar hores i hores amb aigua gelada fins a la cintura.
Oi.
El nano no s'ho pot creure. Fa una estona estava dormint al transatlàntic més luxós del món i ara està lluitant per no morir congelat.
La vida és això.
És així, és així. Finalment, l'RMS Carpathia arriba al lloc del naufragi i comença a rescatar els supervivents. De les 30 persones que van sobre el bot on es troba en Richard... Només en sobreviuen 11.
Què dius?
Els altres han mort congelats. El nostre Richard encara és viu, però puja a bord del Carpathia amb clars símptomes d'hipotèrmia. El tapen amb mantes i li fan fregues per revifar-lo,
sí,
però ha passat massa hores en aigua gèlida. Té les cames negres i gairebé no li circula la sang.
Això re, home, això fiques una bossa d'aigua calenta,
sí,
una cosa d'aquelles de grana que fiques al microones, un coixí d'aquells.
Hòstia, carda un fàstic, allò carda pudor.
No t'agrada?
Allò carda pudor tota la casa,
si
perdoneu. No, no.
Però si fa olor d'espígol, peio.
És un nivell d'espígol que mareja.
Sí, poder sí que és mal.
Allò és una merda. Has d'agafar la...
No t'agrada, eh?
No. Agafeu l'esterilla aquella que s'enxufa de tota la vida, allò...
No és molt perillós, això.
Em sembla que sí, perquè jo me la vaig deixar una vegada al 5 i, bueno, quasi es desfà el matalàs. Cuidado.
Cuidado, i sobretot no beveu, no feu una Coca-Cola amb allò a sobre.
Amb l'esterilla a sobre.
Allò enxufat.
Clar, clar, no us ho poseu a la banyera. No.
No. Perquè l'aigua està freda, em fiquen una esterilla elèctrica dintre. No, si us plau.
El doctor que examina el nostre amic opta per l'amputació de les dues cames.
O sigui que anava en sèrio, això? Passa que era una mica de fred. Ai, que tinc les cames fredes, collons.
No. Va en sèrio, va en sèrio.
Adéu a la Copa Davis, entenc.
Home, jo no sé gaire de tennis, però... També, si ets tenista, triar entre les cames i les mans, les cames.
Sí, cames, cames perquè pots fer... Amb cadira de rodes. El mateix any són els Paralímpics. Sí, exacte. Per tant...
Mira, el pare. Què? Ara està pensant el nen. Va fer bé d'apuntar-me econòmiques.
Ah!
Te'n recordes? Ha fet carrera.
Sí,
almenys
que és veritat.
Fer alguna cosa.
Sí.
En sentir, però, les paraules del metge, en Richard es desperta de cop. Diu que ni parlar-ne d'amputar-li les cames. Li diu, textualment, eh?
Sí, què?
No m'amputin les cames.
Val.
Els hi prego. Les necessito per jugar a tennis. Realment em fan molta falta.
No perd la calma, el tio,
no, no,
eh? Aviam.
No. Aviam, un moment, doctor,
coment, doctor.
No es precipiti.
Doctor, ja sé que té el bisturí a les mans, però esperi un moment.
El doctor el veu tan desesperat que decideix fer-li cas.
Però a veure qui és el metge. Que ha estudiat empresarials, aquest tio, eh?
Hòstia, jo no sabia que tinguessis dreta, no?
Que el metge, a mi, que el metge em faci cas, jo trobo una bestiesa. Clar, sempre li diria, doctor, sisplau,
no, estic desesperat. Faci més el que vostè cregui, poder. En Richard, que encara conserva la mirada pura i brillant, és valent i sap que aquelles cames encara no estan perdudes. L'endemà mateix, el nostre amic ja comença a fer els primers passos per recuperar la mobilitat de les extremitats inferiors. El metge del vaixell no s'ho pot creure.
Aquest metge vols dir que no anava una mica per feina? Sí.
Home, aviam, el va enganxar un dia de feina. És veritat, era el dia del Titanic.
Tinc fred a les cames, s'ha d'emputar.
S'ha d'emputar. Vinga, el següent. Vostè què li passa? I el següent calla com un puto.
Calma.
No, jo estic bé.
Estic un tio que està en flames, eh? No, a mi no em toqui.
S'acabaria la cua al cap. S'acaba ràpid, eh?
El primer li emputa les cames. Què té vostè?
No, jo res. Jo he vingut a veure si estava tot
ja
bé.
Ja està.
Quan arriben a port, el cas d'en Richard ja s'ha fet famós. El nostre amic sap que l'enfonsament del Titanic només ha sigut un petit contratemps en la seva carrera de tenista. Tal com ha promès, pensa recuperar la mobilitat de les cames i guanyar la Copa Davis.
Clar que sí. Clar que... Fes-ho pel teu pare, home. Ara. Ell ho hagués volgut.
Sí, senyor.
Abans de ser aixafat per una xamaneia, el que volia és que juguessis a tennis.
La teràpia se l'imposa ell mateix. Cada dia caminarà un mínim de 2 hores.
Hosti, tu... Poder, si t'ho posen així amb les cames rebentades, poder t'estimes més que te les amputin. Tens excusa, almenys.
Cada dia 2 hores, eh?
Sí.
Anar i tornar, eh? Home!
Anar i una tornar, sí, clar.
No, és que
clar.
Si no és molt tonto.
Clar.
Si no vas marxant molt lluny, eh? Cuidado els que aneu a caminar.
Sí.
Cuidado.
Sí, que...
Sembla una tonteria,
no,
sembla una obvietat.
Ho sembla. Ho sembla. Jo quan ho estaves dient pensava quina tonteria, però després, ei!
Ei, penseu que s'ha de tornar.
Cuidado.
En Richard, només 4 mesos després del naufragi, s'apunta a l'Open dels Estats Units i el guanya. Oh! I un any més tard, per fi, guanya la seva primera Copa Davis. Oh! Amb només 23 anys, en Richard Williams es converteix en una llegenda dins i fora de les pistes de tennis. Després d'un naufragi i després de perdre el seu pare d'un cop de xamaneia, el nostre protagonista ha complert el seu somni.
Ostres, ja era hora. Tu, ara m'has deixat de pedra. Per fi tranquil·litat,
sí,
perquè
senyor.
Lo del Titanic, mira que tots sabem com acaba i cada vegada que s'explica pateixo, perquè
sí,
hi haurà morts.
Es pateix.
El Titanic sempre fa patir.
Ara tocarà patir una mica més. Què? Ha superat tot això,
sí.
Ha guanyat la Copa Davis,
sí.
Però arriben temps convulsos. Acaba d'esclatar la Gran Guerra. Hòstia.
Però Richard, tu jugues a tennis.
A tennis.
No et poden cridar a fila si tu estàs guanyant.
El 1914 es presenta a una oficina de l'exèrcit americà. S'ha presentat voluntari per anar a combatre contra els alemanys.
No, home, no.
Sabeu on l'assignen?
És que no sé,
doncs,
no sé què dir ja.
A la Marina dels Estats Units, a bord d'un vaixell de guerra.
Mira que allà. Mira que allà, puesto.
El que ha fet el psicotècnic,
mira
també.
Que aviam.
Com vostè. Se li va morir el pare, vostè?
Això fa per una xamanella del Titanic.
A la Marina.
Sí, ja veurà, és un passeig, això. Mala fer de mariner.
Mala llet, eh? Els seus companys mariners li fan broma i diuen: aquest no cal que li doneu armilla salvavides. Aquest s'espavila sol.
Mare que us va parir.
Un cop superades les bromes de rigor, en Richard es porta molt bé amb els seus companys i fa una gran tasca durant la guerra. Ell i els altres mariners lluiten contra l'enemic en centenars de combats navals. Per sort, en Richard no ha de lamentar cap altre enfonsament. Acaba la guerra sense cap rascada.
Jo no entenc res.
Per les seves accions heroiques, el govern francès li concedeix la Creu de la Guerra i la insígnia de cavaller de la Legió d'Honor. Tot i que en Richard és un supervivent del Titanic i veterà condecorat de la Primera Guerra Mundial, encara és jove i li queda corda per estona. Ara, per fi, es podrà centrar en el tennis. El 1916 guanya la seva segona Copa Davis. Es col·loca en la posició número 2 del rànquing mundial i es converteix en capità de l'equip dels Estats Units.
És que, clar, capità, i a veure què li dius tu a aquest tio. A aquest tio no li dius, ni tu amb qui has empatat. I, bueno, és espera, que... seu, que t'explico.
És que en Rafa Nadal no ha anat a la guerra, que jo sàpiga.
No, ni no fa gens de pinta d'anar-hi. I els barcos en els que pugen no s'enfonsen.
No. Durant els anys que està actiu, guanya diversos tornejos de prestigi com el de Wimbledon i també honor olímpic als Jocs Olímpics de París, el 1924. A la seva vitrina de trofeus, en Richard hi acaba exposant 5 copes Davis i es retira als 44 anys.
Els 44 encara remenava.
Ojo, eh?
Home, per tenir unes cames que van estar a punt de ser amputades, déu-n'hi-do, sí. Va fer feina, eh?
Oh, i tant. Després de retirar-se del tennis, es dedica a fer de banquer a Filadèlfia, ciutat de naixement del seu estimat pare, el cel sigui. El 1957 el seu nom entra al Tennis Hall of Fame. És un home estimat i apreciat per tothom que viu una vida tranquil·la al costat de la seva família i els seus amics. La mort li arriba l'any 1968, quan tenia 77 anys.
Ostres, tu, molt bé.
Richard Williams.
Aviam.
Quina vida, eh?
Impressionant, impressionant.
El voleu veure?
Sí.
Sí?
Sí.
Aquí el teniu.
Uita!
Tenista.
Tenista, però al tanto.
Pantalons tenistes... llargs i cinturon, eh? Jugant a tennis.
Camisa, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui,
sí.
Jo he vist tios pitjor vestits a treballant en un banc, eh?
Jo mateix. Jo no he anat mai tan mudat, eh?
Perdona. I,
bueno,
i...
el que recull les pilotes...
Perdona?
Que va com si es n'és a casar, de vestit.
Tenim aquí darrere un senyor amb
barret,
amb canotier... De...
Pajarita.
Tenim en Buster Keaton aquí darrere de recull de pilotes. Sí, sí. Aquestes raquetes, que si heu agafat una raqueta d'aquestes...
Ojo, eh?
Sabeu el que és, això. Ojo. És un infern, eh?
Pesen una...
Bueno. És millor jugar amb una fusta qualsevol que trobis al bosc,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Mare de Déu, quina mirada! En fi, anem a veure què en pensa el públic. Richard Williams, digne entre l'Unker, sí o no?
Sí!
Unanimitat absoluta, no podia ser d'altra manera.
No.
Home, no li han passat més desgràcies perquè no ha pogut viure més temps.
No. I a més, feia patir que no entrés, perquè veig que aquest any em tira la casa per la finestra i la foto està emmarcada i amb vidre davant.
Hi ha vidre, eh?
Si tires això aquí, un xafastre, eh?
Sí, hi ha dos menors d'edat a primera fila que no voldríem llestimar-los.
No, perquè no sigui es fa càrrec d'aquestes lesions.
Bé, fort aplaudiment per Richard Williams, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, què tal? Bona entrada de temporada.
Gràcies, igualment. Com esteu?
Bé.
Escolta, està molt net tot.
Sí.
Quina passada.
Bueno, a veure, molt net.
Dins
dels estàndards del búnquer.
Sí.
Està net, és que vam tenir uns problemes la temporada passada amb uns ratolins.
Sí.
Primer feien gràcia, però
van deixar de fer-ne
quan es van començar a menjar tot el nostre patrimoni.
Temporada passada es va anar de bòlit, tot era un caos,
sí.
I en canvi aquí veig que...
Aquí
hi ha ordre. I què vol Catalunya?
Ordre.
Seny.
Així ho han decidit. Cuidado. Bueno, res, que sapigueu que és el primer capítol d'aquesta cinquena i última temporada del búnquer.
Sí. Oh!
Això... Bueno, tot lo bo s'acaba.
Exacte, i han dit que la gent ha triat seny.
Sí.
No.
Els ratolins se'ns va superar.
Sí, és l'última temporada, perquè així ho hem decidit tant nosaltres com l'emissora. Les coses s'han d'acabar.
Sí.
La gira del búnquer confidencial continua. Bé. I no sabem quan acabarà. Estem molt contents perquè tenim tots els teatres plens altra vegada arreu de Catalunya. Queden poquetes entrades a Esparreguera per veure Francisco Franco el 12 d'octubre, que és una cosa ben
maca. Parlant d'ordre, eh?
Sí.
Feu ara, que després la gent el dia abans vol comprar entrades.
Sí.
No, ho feu.
Bueno, hi ha gent que vol comprar entrades el dia després. Quan vindreu?
És veritat.
Sí. L'endemà de Figueres. Quan vindreu a Figueres? Ahir. En fi, doncs això, queda dit. I com a novetat del programa, que sapigueu que enguany, la segona part, vindran a acomiadar-se diferents personalitats de Catalunya.
Meravellós.
D'aquest espai tan bonic que ha estat i és el Búnquer. Després, bueno, avui tenim el primer convidat de la temporada, que ens fa molta il·lusió. Espec, la Neus ens el presentarà d'aquí una estona.
És fantàstic, això.
Vinga.
Vinga, va, som-hi. A veure, comencem la temporada com ha de ser, parlant del Titanic.
Sí.
I de gent esclafada per una xemeneia com a pare del nostre amic. La dada que potser no sabíeu és que una de les xemeneies del Titanic és falsa.
Què?
Què?
Sí, pel que sabem no és la que va aixafar el nano.
Ah, aquella, no, aquella no, no era...
Aquella era la...
No
era
la... A veure, de les quatre xemeneies que tenia el Titanic, només tres servien per extreure gasos de calderes. N'hi havia una que era... Doncs per fer bonic, sí, perquè quedés bonic. Més equilibrat, no? Suposo. Vull dir...
Ostres, poso-n'hi quatre.
Sí que és veritat que tres quedaria raro, ara.
Home, bueno, però perquè ara el tens
el nostre, perquè hi ha un pot d'allioli sobre.
Però... Hòstia. No, els dissenyadors van considerar que un transatlàntic com aquell doncs, havia de dur quatre xemeneies, encara que una fos doncs, de cartapedra, és igual.
Per decorar. No
bé, la quarta la fan servir per temes de ventilació al vaixell, però que sapigueu que era completament innecessària. Sí. Atenció a la pregunta, doncs, a la gent de Lleida, que aviam. Esteu aquí davant, a punt. A veure.
Lleida, la primera fila del búnquer avui.
De les quatre xemeneies, quina era la falsa? En quin ordre estava col·locada? Això no ho he dit, n'hi ha quatre, n'hi ha una que no. Opció A, la primera de totes, la xemeneia que estava més a prop de proa.
Proa és davant, eh?
Sí.
Vale, no ho sé mai, això.
Jo tampoc ho estava apuntat al guió.
Proa.
Opció B, la segona xemeneia.
Sí.
I opció C, la quarta, la xemeneia que estava a la popa del vaixell.
La popa. La popa podem... és el cul.
Ah, exacte.
Però popa. Es fa popó, la popa.
Ah, ja, ara, ja està.
Ja el tens.
Ja el tinc, ara ja el tens.
Ja ho diré a l'escola, ja, això. Ja... Perfecte.
Ara ja em quedarà.
Us podeu mirar
sí,
la maqueta. Sí,
aquí no, les quatre són iguales, o sigui, no se'n refieu, sí. Però per la gent que està aquí...
La de davant de tot.
Primera, segona o quarta.
La segona o la de darrere de
tot. Alliòlic.
Quina creieu?
Primera?
Sí.
La del mig?
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
la primera,
li fem cas
a
l'Eloi,
si no
serà
culpa seva.
Sí.
Sí. Molt bé, perfecte, doncs. Va cap al menor.
Ben jugat, s'ha de fer així sempre.
La A, doncs,
la?
Eh?
La A?
Anem a veure si és la A.
Oh! No, Eloi!
Ostres.
L'han perdut tot.
Tot.
Doncs era... era la C, la de darrere de tot, la del cul.
Clar, vam pensar que aquesta no l'haurà ningú.
Sense aquesta xemeneia, doncs també haurien passat i ja està. Va, i parlant de coses inútils, aquell raig d'aigua de Ginebra.
Sí, sí, és
sí.
Veritat.
Sí, que heu dit al principi que...
La Neus en parlarà.
Sí, exacte. Doncs es diu Jet Do.
Jet Do.
Jet Do, sí, o d'aigua, ho entenem.
Sí.
Quan el van instal·lar l'any 1886, sí que feia servei. Era una vàlvula de seguretat, una sortida, perquè la xarxa de canonades de Ginebra no rebentés amb la pressió de l'aigua.
És que tenen molta aigua, tenen molta aigua.
Per allà.
Ah, exacte, i saps què? Abans que rebenti tota la ciutat, sí. Cardem aquí un xoc.
Està ben pensat, sí. Sí. Fes un forat.
Clar.
Jo això ho he de canviar de la meva caldera de gasoil, la vàlvula de seguretat. Però el que m'ho ve reclam va dir no passa res, no passa res.
Oh.
Hi ha molta pressió, dius, de gasoil.
Bueno, la vàlvula aquesta de seguretat per si hi ha molta pressió que surti per allà, jo no la tinc ara, a dia d'avui. Ha de venir un dia a canviar-ho aquell, però ja vindrà.
Bueno, és el típic, eh? Sí. Bé, ara actualment el seu ús és estètic, d'acord? No hi ha cap problema.
Val.
De sortidors d'aigua gegants n'hi ha repartits per tot el món. El de Ginebra és molt famós i els turistes estan encantats de passar-hi una bona estona. Tu vas veure-ho, Jair, quan vas anar-hi, molta gent.
Ara, no cal una bona estona.
No, però insistant, vas veure que estan allà estirats.
La gent estava molta estona allà.
A mirar-ho.
Mirant-lo, fent molta foto.
I l'aigua va fent, no canvia, bueno, de vegades hi posen colors, però de dia no.
És aigua, és aigua.
És maco que hi hagi vida al carrer, també.
Oh, i tant, que és maco. Tot ple de turistes, mare de Déu, i tant.
És president d'alcalde, ara. Que hi hagi vida al carrer.
Va, doncs som-hi amb la pregunta. A veure, la gent de Barcelona, sou,
Barcelona, la segona fila del búnquer.
Vinga, va. Quina és la font més gran del món? On es troba? Opció A, a Barcelona, és la font màgica de Montjuïc. Opció, no diguis que no, un moment. Opció B, a Dubai. I opció C, a Singapur.
La veu la C.
Singapur.
Quina poca autoestima a Barcelona.
De veritat no els hi ha
de... Home, a Dubai ho fan tot gran.
Sí, gran.
A Dubai ho fan tot gran. Bon dato. Bon dato.
És l'eslògan de Dubai.
Ho fan tot gran, en català.
A veure, Dubai.
Doncs anem a veure si és la B.
Molt bé!
Doncs sí, mira, es diu Palm Fontaine. Fontaine.
Fontaine.
La Palm Fontaine.
Oh, que maca, que maca.
Sí, ah, home! Exacte, la teniu aquí.
Maca, que
sí.
Maca. És gota quilla, eh? Mira...
Mira com podeu veure, surt del mar, eh? Sí, veieu sí, que sí, està sí, allà... Sí. Ha batut el rècord Guinness com a la font més gran del món.
Molt bé.
Ocupa un total de 7.327 metres quadrats.
Molt maco.
És una bestiesa.
És molt.
Sí, no, però va bé perquè et tapa una mica la gent que es mor de gana darrere. Està
ah, exacte.
Sí, els que s'han mort construint això. Sí, perquè, exacte. Vinga.
Ja és 120 metres cap amunt, l'aigua?
120 cap amunt és molt alt,
sí,
eh?
Sí, i 3.000 llums que l'il·luminen. 3.000 trobo que és molt, també, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. Dubai és així.
Dubai és així.
Jesús, és quillo.
Tot gran, ja està.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Em sap greu per en Richard Williams, però avui el tenista del Titanic quedarà eclipsat per un convidat que ha tingut l'amabilitat d'entrar a dins del búnquer i que estem encantats de tenir-lo entre nosaltres. Avui ens ha vingut a visitar el presentador amb la caiguda d'ulls més irresistible de la televisió. Una persona que a mig Catalunya té la impressió de conèixer-lo personalment del temps que fa que el veiem a TV3.
Sí, 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 sí.
Els més veterans el recordaran per l'Entre línies, amb documentals tan potents com Creure en Hitler.
Oh.
O Plats Bruts, el making of.
Ei, López, López, tio, que ha començat l'Entre línies.
L'Entre línies?
T'ho juro, tio, que no ens ho perdem mai.
Hòstia, i avui de què va?
Es veu que fan un making love de la nostra sèrie.
Un making què?
Un making love, no es diu així?
Una de les joies que encara es poden trobar per internet. Des del 2013 el tenim cada cap de setmana donant-nos les males notícies de l'actualitat i confirmant-nos el que ja sabem, que el món està molt cardat. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Ramon Pellicer.
Aquest crit l'heu fet més d'un cop, eh?
Sí.
Jo em segueixo.
Saps, eh?
Sentit, això.
És només per personalitats importants.
Ens escoltes, Ramon? Sí, o ho dius per
tant,
compromís?
No.
Ah, sí.
Us escolto i, a més, estic absolutament compromès amb aquest programa.
Amb la causa.
Fins al punt de triar com a cançó de la meva vida, Mediterrània, perquè vagi amb to, amb els vaixells i amb el...
Perfecte. Molt bé, molt bé.
És un dels nostres.
Molt bé.
Bé, a veure, atents a la gent de Torelló, perquè ara la pregunta va per vosaltres, d'acord? En Ramon no és tenista, però de petit sí que va participar en un esport ben curiós. Pregunta anirà sobre ell. A veure, quin esport practicava Ramon Pellicer? Opció A, judo. Opció B, rugby. I opció C, badminton.
Badminton. Raquetes, no?
Raquetes,
eh? Veuen de raqueta, eh?
Ramon Pellicer els aboca a raquetes.
Bueno, poder Moreno, Nadal, Rafa Nadal...
Raquetes de neu, potser.
Ah.
Ah. Ah. Ah. Què creieu?
Badminton.
Badminton, la C. Anem a veure si és la C.
Ai!
No! Oh.
Ningú juga a badminton!
Ostres, i a l'Empordà menys, eh?
Mira, ens el feien jugar a l'institut obligats, eh? I sí, era molt mala idea.
Per tant, ens queda judo o... L'altre, quin era?
Rugby. Ramon, què?
Judo o rugby?
Judo, evidentment.
Judo? Oh!
Sí.
Hòstia,
sí, sí.
Cuidado, eh?
Vaig arribar a cinturó blau només, que no és...
Què vol dir només?
Home, només.
Cinturó blau?
Quin primer hi ha blanc?
Quins falta falten? El marró i el negre.
Bueno.
Ah, home, sí,
ja hi era. Això t'ha de convalidar, ara.
Home, i tant,
per què ho vas deixar? Que has anat molt millor la vida.
Mira, per què ho vas deixar?
És difícil deixar-ho quan ja ets blau. És molt fàcil fer-ho quan ets blanc, perquè quan ets blanc l'únic que fan és fer-te servir d'esparring.
Vale.
I t'ensenyen a caure perquè ja veus a venir que allò no pintarà bé. I és que et passes les classes caient cap a un costat, caient cap a l'altre, caient cap endavant, i això fa que molts dels meus companys que van començar amb mi aleshores ho van deixar.
I quan ets blau ja pots fotre una mica de canya.
Quan ets blau ets tu el que vas arrossegant per terra.
Ah!
amb els altres sí pots.
Esperit de bullying, veig una mica.
No.
Sabem que el judo no va per aquí.
No, fins i tot vaig ser profe dels petits.
Hòstia.
Hòstia.
Sent cinturó en blau.
Hi ha una gent a Catalunya que ha tingut de professor de judo Ramon Pellicer.
Oh, fort,
eh? Una casseta tonyinada per Ramon Pellicer.
Però sí, només amb una mirada a vegades ja cauries a terra, eh? Déu meu.
En fi, només han encertat la pregunta a la segona fila del búnquer, la gent de Barcelona. Us ha passat la mà per la cara a la resta de Catalunya. I ells, i només ells, podran aconseguir el magnífic lot de
Conserves Ferrer!
Home! Un pack de salsetes, salsa brava, chimichurri, allioli i romesco, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Manel?
Què?
Bueno... Qui ho està dient, això?
L'Helena.
Manel.
Manel? És Manel?
Sabem la cançó?
Ai,
és
però...
el principi, fa això.
Ai, Dolors.
Ai, Dolors.
Ai,
Dolors. Ai, bueno, per síl·labes li entrava.
Sí.
Ai, Dolors, és benvolgut. L'ho donarem per vàlid perquè és el primer dia. Porta-lo. Neus.
Se m'ha escapat el dit del mig. És que, de veritat, ha relliscat.
Ha vingut en Jaume de, Piano Met.
Sí.
Expressament a final,
sí.
Piano.
Sí. Però jo et diré una cosa. Jo m'ha relliscat el dit. No té res a veure amb que estigui desafinat o afinat. Vale. Rellisca, el dit m'ha relliscat.
Bueno, és el primer
dia. De la negra a la blanca.
És el primer dia.
Ho puc tornar a intentar.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit, búnquer. Crec que ha arribat el moment idoni per confessar que Ramon Pellicer va ser el meu primer amor platònic, fins a un punt que amb 5 anys em van regalar un peix i li vaig posar de nom Ramon Pellicer. I vam tenir Ramon molts anys per casa, fins que em van dir, no sé fins a quin punt és veritat això, que es va morir perquè es va fer un nyanyo contra el vidre de la peixera. No crec. Però, quin és el nom més divertit que han tingut els vostres animals? Segur que aquí la Neus us guanya tots.
Probablement. Ramon Pellicer, sabies que tenies un peix amb el teu nom?
Doncs no ho sabia, però vaja, jo en aquest cas m'hi trobo com a peix a l'aigua, o sigui que no hi ha cap problema. No, ara, això no, de que hagi mort donant-se de cara a la peixera...
Cartes,
és que potser ja tenia aquella tafaneria,
De naus carotíssima.
No ho sé, no estiguis tan segur perquè no ets veterinari, que jo sàpiga. Però posar-li nom i cognom a un animal de companyia ho trobo meravellós, Ramon, el peix no es diu Ramon, es diu Ramon Pellicer.
Sí.
Bueno, els meus sogres tenen un gat que es diu Pep Quart el gat, que és té... sí. Jo, a mi sí que se'm va morir un peix. Teníem un aquari just al costat de la llar de foc.
Ui, això ja fa estrany.
No és bona idea. No. I no sé si ha tret per al llum del foc o el que sigui, i això ho puc corroborar
el
perquè
peix
jo
és curiós,
sí. Jo vaig veure com passava, va saltar de la peixera.
No!
Ho prometo.
No!
Va saltar de la peixera al foc, directament.
Ostres.
Sí. Supem, jo barro avui, iaia, no.
Acabem-ho aviat, això.
Sí,
a veure, un peix que està en una, bueno, en una peixera d'aquelles dimensions, a la mínima que té una petita opció de suïcidi, jo crec que...
Si
tira de cap.
La peixera rodona, aquella típica, eh? No, allò no li feu al peix.
No li feu allò al peix.
Jo tinc un amic, és l'Albert Soler, que té un gos, o no sé si encara és viu, que li deia Josep Maria.
Josep Maria?
Oh,
que maco!
Perfecte.
Que maco que es digui Josep Maria, és sensacional.
Hauria de ser el gos d'aquest programa, Josep Maria.
Sí.
I tant. Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta.
Mira, sí, en Lluc de Torelló.
Lluc.
Heu conegut el mai que tingués algú mai que tingués tuberculosi?
Sí.
Mira,
vols que et fem una llista? Perquè des que vam començar aquest programa la gent ens ha confessat les seves malalties més... Bueno, que no calia ni saber-les.
No, però... mira, l'Albert Pla, no sé si ho podia
què
dir,
dius?
Això. Sí. L'Albert, ara ja ho he dit. L'Albert Pla, que vam estar junts aquest estiu, em va explicar que en l'època del Covid, que tothom estava molt preocupat pel Covid i tal, ell va agafar tuberculosi.
Què? Fort, com dius? Ala!
Però què fa? I per què ara ha vingut a Banyoles, que és molt humit?
Què fa? És boig. Està tot el dia a la piscina.
El metge, que és un molt bon metge, li va dir: vagi a viure a Banyoles, a la humitat, li anirà perfecte.
Albert Pla és ex-tuberculós.
Ramon, no has patit tuberculosi?
No, crec que jo sàpiga, no.
I coneixes gent? Perquè tu t'ho diuen, la gent, si tenen tuberculosi, nosaltres sí, però tu, la gent normal ho diu?
No, parar-me pel carrer i dir, escolta'm...
No, disculpi, un moment.
A tu què et diu la gent quan para pel carrer? Això... Perquè és una figura... Nosaltres és, fa molt riure, tant,
sí,
no sé què...
Sí, i fent bromes, no? Sempre però, venen clar. A fer bromes, però tu no et venen a fer bromes perquè dones notícies de desgràcies.
Sí, però a mi em pregunten pel temps. Quan
pel temps?
Sí.
Molt bé, Catalunya,
molt
sempre.
Bé, Catalunya.
Molt bé, Catalunya.
Sí,
molt bé.
Mira, fora.
Per què?
Que, Ramon, com veus lo d'Ucraïna? Clar, coses que ho preocupen. No, el temps.
El temps, sí. Potser per aquell diàleg que mantenim una miqueta distès normalment amb els meteos, amb els companys, amb dir, aquest doncs, deu tenir informació privilegiada del que passarà, no? I no la tenen ni ells ni els meteos, aquesta informació privilegiada.
Clar.
Aquell diàleg l'improviseu una mica, aquell moment.
Sovint, perquè és que allò no es pot guionar de cap manera.
No, a vegades hi ha moments un pèl tensos, eh? Des de casa,
sí,
jo a vegades ho pateixo, eh? Penso...
Sí, a veure què dirà, però no sortirà.
Ai.
No, però són molt eixerits i, a més, es presten, això que és també d'agrair, eh? Un altre diria, escolta, no em posis en un compromís. Clar. No? Al contrari, a vegades et busquen, segons quins perfils, Ells ja, una mica, pam, que el que volen és aquell comentari. Sovint perquè ja s'ho han preparat, saps?
Engori, tenim entre nosaltres engori.
Aquell nen, el coneixes, aquell nen?
Sí, el conec.
És molt petit, aquell nen.
Bé, és petit, és
no,
eixerit.
Sembla, no? Però em sembla que sí.
Però l'aspecte...
Té l'aspecte, és un jovenàs. Doncs,
home, l'Abraham Oriol sembla un senyor gran, ja.
Sí, ara ja està.
Està molt ben preparat, eh?
Sí.
Sí, no, t'has de veure.
No ho dubto.
És un crac.
Sí.
No, jo, no perquè em fa enveja, però jo sembla un senyor de 70 anys.
I en Gori fa pinta que amb 70 serà igual.
Però això deu ser cosa dels homes del temps, perquè en Mauri tampoc diries mai l'edat que té.
Quina edat té?
No ho sé.
Sí, és veritat. Tots tendeixen a semblar més joves, els homes del temps.
Sí, és veritat, no hi ha un home del temps.
És la metàfora de l'home del temps.
Sí.
És per la gent del migdia. Sí. Per la gent del migdia.
A veure quants dies triga en Peyu a fotre el primer embolic de la temporada.
Ah, Oasis, sí.
Bueno, per algun motiu...
Wonderwall.
No, jo és que si no em doneu més vistes de les cançons...
El Búnquer, un programa on a vegades les dades s'han de contrastar. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rosset.
Hola, bones. Mira, estava escoltant el Búnquer que parleu de... Bueno, que us fan la pregunta de si sabeu que la planta del peu té la mateixa mida de l'avantbraç. I m'ha vingut al cap que un dia comprant roba vaig veure un home que per veure si els pantalons li anaven bé es posava la cintura al voltant del coll. No sé si és molt efectiu això. Què en penseu? Ho heu provat mai?
Així a priori et diria que no quadra, no?
No, jo sí, home, Fernando Alonso hauria de donar unes cartutxeres.
Vaja,
no sé.
Ostres, però seria magnífic, no haver d'anar als emprovadors i fer aviam.
A veure, tampoc t'estalvia tanta feina.
Bueno, pitet d'emergència, sempre,
sí.
No?
Sí.
Curiós.
El coll, la mida de la cintura,
Vaig a buscar-ho, això, a internet, si s'ho ha inventat aquesta noia.
Clar,
o...
no podem comprovar.
O sigui, per exemple, una cosa molt extrema, aviam, quines eren les mides aquelles, mítiques?
Era avantbraç, peu...
Sí.
I
les mides de les top models, quin era? Ja sé que ha quedat obsolet, però era
90.
Mida de cintura era 60?
Sí,
un coll de 60 centímetres és una bestiesa.
Aquest senyor
no
era un excèntric, Diu, és muy sencillo, tan solo tienes que rodear tu cuello con la cintura del pantalón. Si los extremos no se tocan, entonces los vaqueros te quedarán pequeños. En cambio, si un extremo se superpone demasiado sobre el otro, necesitas alguna talla menos.
La cintura...
Te l'has de passar pel coll i si et toca just darrere les puntes,
val, ja
és que
entenc,
et van bé.
Ja
no apreta gaire,
clar,
també.
Clar, és veritat. És, llavors, com però, si el cos, coll fos la meitat...
La distància del coll a la cintura, poguent-ho mirar la cintura, vull dir que hi guanyes.
Ja, és veritat.
Perquè, quan agafes uns pantalons...
Te'ls poses aquí a la cintura i ja es veu més o menys.
Una mica així,
sí. El coll posats no hi arribes, però,
Posats no. No.
Seríem maco. Hi ha gent que li falta poc, que porten pantalons, aquells pagesos.
Ara està de moda de tiro a llarg,
sí,
que es diu.
Sí, pagesos que porten per aquí.
Molt
també.
Amunt.
Sí,
molt
sí,
amunt
per aquí, com a Manolo García.
Molt amunt. Te'ls emproves tu, Ramon, o compres a lo loco?
Jo memoritzo el número aquell que hi ha, els texans. Que era un parell de números, un és l'amplada i l'altre és la llargada.
Tot això? Hi ha dos números? 38, no penses això,
No, mires i dius 32, que és el meu.
D'acord.
32,
perquè hi ha dues coses, perquè és...
Una és la llargada i l'altra l'amplada.
I l'altra és l'amplada.
Jo la llargada no l'he mirat mai, perquè sempre els he d'escurçar, diguéssim. No és igual la llargada que tingui. Se l'han d'escurçar, ja està.
Ostres!
Sí, molts problemes amb les talles.
Sí.
S, M i L, tu. Sí.
Bueno,
ja està.
I ara ha entrat el rotllo aquest de l'slim, el normal i el no sé què.
Sí. Tu, tu no et posis slim, no. Perquè... amb aquests quadríceps que cardes?
No.
Semblaries un heavy sempre.
No m'arriba la sang als turmells.
Hi havia un del Telenotícies que tenia uns bessons que flepes.
Sí que és veritat,
que
passava
alguna cosa. Que s'havia d'aixecar per posar-se'ls bé cada vegada.
Sí, que era un company meteoròleg.
Estem parlant de pantalons i tenim Ramon Pellicer a la taula. Els pantalons curts, què, Ramon? Sí o no? A sota, quan presenteu el TN?
Això era molt d'en Franzino.
Franzino, eh?
Sí, el Carles, Sant Carles Franzino. Però jo no. Jo els caps de setmana, que és quan vaig als TNs, vaig amb pantalon llarg, sí.
Pantalon llarg sempre.
Clar que sí.
Com ha de ser.
Pantalon americana.
Ei, què passa? Mira, ho hem de deixar aquí. No ens arriba una notícia d'última hora, com era habitual. El que ens arriba és l'entrevista que no li hem fet a Ramon Pellicer. Els guionistes ens han preparat unes preguntes. I tenim tres preguntes, el que passa que tenim 46 segons per contestar-les.
Jo crec que es poden fer. Vinga, la primera. Veiem que ha escrit el guionista: ets molt moreno, Ramon. Tu te creus que són maneres de començar? Ets d'anar a la platja o t'agrada navegar?
Les dues coses.
Sí?
M'agrada anar a la platja i m'agrada navegar.
Ah. Saps navegar?
Normalment et toca el sol.
Però tens títol, pots portar un barco.
Sóc capità.
Capità! És el capità de Catalunya.
És veritat que pots casar gent a dalt del teu barco?
Només en casos d'emergència.
Hòstia!
Sempre ha de ser una emergència casar-se.
Sí, no és així, si hi ha un problema... Que
va, una altra pregunta, Neus, que encara tenim 10 segons.
Parlant de coses que t'agraden, què tal el reggaeton?
El reggaeton no m'agrada gens.
No, eh?
Gens.
Oh.
No, per què? Per què serà?
Per què serà? Bàsicament per les lletres serà.
Ah, no t'agrada.
Bé, ho hem de deixar aquí. Si teniu ganes de més Ramon Pellicer, no patiu, que demà seguirà continuant acompanyant el búnquer. I tornem, no com sempre, però a partir d'ara, a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
Dormo
que vagi bé. Sí, queda't a dormir, Ramon, queda't a dormir.